Mozart Group, clàssic i eclèctic. Després de 15 anys, aquest genial quartet de Varsovia ha estat guardonat pel Ministeri de Cultura de Polònia. La seva peculiar manera d'interpretar la música clàssica ha connectat amb les generacions més properes al rock o al rap. Han sabut crear un cabaret musical únic a tot el món. Les seves actuacions transmeten tanta alegria que no pots parar de riure. Aquí en teniu la prova. Entreu a www.mozartgroup.org.
Això és La Cultura No Val Res. Benvinguts, bon dia, benvinguts a La Cultura No Val Res, depèn de quan ens estiguis escoltant, òbviament. Gràcies per estar una setmana més amb nosaltres i avui iniciem la primavera cultural a través de La Cultura No Val Res, una època gloriosa, sobretot per la cultura i per les actuacions en viu, etc. Núria Vila, bona nit.
Molt bona nit, Josep Maria.
Ens espera un any bastant interessant, no?
Esperem que sí. Perquè... Avui en farem un tastet, eh?
Un tastet, clar que sí, perquè musical, sembla que sobretot comenci la primavera i tornen els festivals, tornen les bones experiències culturals i nosaltres, doncs, en la mesura que puguem, us farem 5 cèntims sempre i bones recomanacions de qualitat 100% i en la majoria dels casos, si pot ser, que siguin gratuïtes. Monter, bona nit!
Bona nit!
Què tal, com estem?
Et sento fatal, no sé què et passa, sí, amb el teu micro.
Sí? Massa agut, potser?
Sí, una mica agut, el meu també.
Sí, no sé per què.
Ara ho arregles.
Ara ho mirarem, eh?
Equalizer aquí.
Ara ho mirarem.
Doncs bé, edició de la quinzena el 23
de... Home.
Què?
Sempre igual. No, digues.
Doncs això, que edició de la quinzena el 23 de març, més 15, i que ens pugueu seguir, com sempre, a través d'una codinenca .cat, en directe, que segurament ho estareu fent ara, i a través de la freqüència modulada, que mai me la sé, per la gent de Sant Feliu, que sigui amant dels mitjans tradicionals i sigui un romàntic de la FM. Doncs bé, benvinguts, cultura gratuïta és el que intentem oferir-vos a través de la culturanovalres.com, també els 365 dies de l'any. Entreu i mireu el gran nombre de recomanacions que ja tenim per vosaltres, que s'acosta, molta atenció, a una xifra màgica, o l'hem superat ja.
L'hem superat. Home, Joan Maria, que no mires els mails, el mailing.
Per això ara mateix...
T'ho mires molt per sobre.
No, sí que el miro. Però ja tenim més de 200 recomanacions culturals a laculturanovalres.com. I és que no parem.
No parem, i les que vindran, escolta'm.
I les que vindran. Agenda cultural gratuïta, recomanacions culturals, webs que valen molt. I què tenim aquesta nit per oferir-vos, ni més ni menys que bones històries?
Sí senyor, avui parlem d'una sèrie que no sé quina és. Quina és?
Big Love.
Big Love, aquesta no en tinc ni idea.
Jo tampoc la he seguit.
Pot ser que la facin o la fessin pel Plus?
No t'ho sé dir, això. Sé, li això. Preguntem al Pere d'aquí mitja horeta quan el tinguem online, eh? Però, bueno, no ho sé, ell m'ha dit que volia parlar de Big Love perquè just havia acabat, no sé si la primera temporada o no sé quantes temporades porten, als Estats Units just aquesta setmana i que estaven així una mica, bueno, a l'última, no? Però, bueno, no ho sé, no en tinc ni idea, jo no l'he seguit mai i no sé ni de què va ni res, o sigui que haurem d'esperar que el Pere ens ho expliqui.
Doncs a veure què ens recomana el Pere, això en uns minuts. També ens podreu trobar a través de Facebook, dels dos grups de Facebook que tenim, dues pàgines, de La Cultura No Val Res. Ens trobareu a la xarxa social més gran de l'univers, del planeta Terra almenys, quan ja som més de 1.000, no? Més de 1.000 seguidors.
Sí, senyor.
A Facebook i a Twitter també, La Cultura No Val Res.
1.028.
Carai.
1.028
Sí, senyor.
A on?
Twitter.
A Twitter, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, ens encanta que ens seguiu.
Ara mateix ho estic mirant, 1028, sí, correcte.
Fantàstic, fantàstic. Com ens poden trobar a través de Twitter?
La cultura no val.
La cultura no val. Doncs bé, i si us voleu posar en contacte amb nosaltres, a través de Twitter i Facebook també, però també tenim un correu electrònic que és info@laculturanovalres.com si us animeu a col·laborar, no?, i a fer-nos també 5 cèntims sobre quelcom interessant culturalment parlant, doncs serà ben rebuda aquesta recomanació.
I tant, i, bueno, i si voleu, ja et dic, podeu fer-ho a través de la web, evidentment, i també a través de és a dir, si voleu que en parlem a la ràdio, aquí al programa, serà perfectament benvingut, sempre.
Avui, música, què tenim avui, Joan
Música,
Maria?
Dins de la quinzena, grup de la quinzena, un dels grups de l'any, segurament, són els australians Cat Copy. Ja sonen de fons aquests australians que estaran de gira pel nostre país també aquest estiu, concretament a la ciutat de Barcelona, el Sonar, sí que s'haurà de pagar per veure'ls, però us presentem el seu nou disc anomenat Zonoscope i que va sortir fa poc temps, fa poques setmanes, i que el John Joe Bigut ja va penjar la seva recomanació particular a laculturanovalres.com i aquí ens en vam fer com es diu això?
Ens en vam fer ressò.
Ens en vam fer ressonar a dir nos hicimos eco. Saps?
També.
Cat Copy, Zonoscope Zonoscope és l'àlbum que repassarem aquesta quinzena aquí a La Cultura No Val Res. Hem començat, per cert, amb Mozart Group, una recomanació també de John Joe Bigut, sí, que s'està convertint en l'encetador de programes oficial, eh?
Sí, és veritat.
És que fa recomanacions molt curtetes que ens van molt bé, perquè, clar, així començar en fred i llegir una pàgina sencera de Word se'm fa una mica complicat. Però sí que és veritat que va perfecte, perquè, a més, bueno, després en parlem i igualment en parlem, però és egoista, però vull dir no em veig en cor de llegir durant dos minuts així, saps, en fred.
Doncs gràcies, Enzo Bigut, com sempre les seves aportacions fantàstiques a nivell musical, i us deixem amb una mica de Cat Copy, això es diu What You Need. Són els australians Cat Copy, que avui el repassem aquí a la Cultura No Val Res, el seu nou disc, Zonoscope. Des d'Austràlia ens arriben amb aquest disc de la quinzena, que podeu trobar de manera gratuïta, molt important, a través de Spotify i també al seu web oficial. Per si no tinguéssiu Spotify, entreu a catcopy.net i és allà on podreu trobar també, podeu escoltar les cançons de manera gratuïta d'aquest nou disc, Zonoscope, la banda liderada per Dan Whitford i que va començar el seu periple musical a través de, bueno, l'any 2001, fa 10 anys, tot just ara, i déu-n'hi-do quins 10 anys més ben aprofitats, sobretot amb aquest tercer àlbum d'estudi Zonoscope, que ha sortit editat fa, unes poques setmanes a través de Modular Recordings.
I tu deies, Josep Maria, que aquest seria el seu any,
Aquest és el seu any perquè realment el 2008 ja van fer la seva primera incursió a les llistes d'èxits, sobretot australianes, que van ser número 1, sobretot amb un senzill que escoltarem en una estona, que es diu Hearts on Fire, que escoltarem d'aquí una estona, més que res per si us sona i digueu, ah sí, aquesta cançó em sona pel que sigui. Doncs bé, eren Cat Copy, que amb 10 anys, ara és quan els ha arribat l'èxit de veritat, perquè tornen una mica a apostar per aquest so de New Wave, aquests anys 80, aquest gènere post-punk, i un gènere que déu-n'hi-do s'està posant molt de moda ara dins de l'escena indie, no?
Aparquem els Cat Copy un segon i anem a escoltar la segona de les recomanacions d'avui, que va de cinema.
Sí, avui recomanem una pel·lícula que es diu Penélope, que és una recomanació que trobareu penjada a la web de la Montserrat Punyet i està, si no m'equivoco, ara mateix està a l'inici, oi? De la web, de laculturanovalres.com. Per tant, us serà fàcil trobar-la.
Que és nova, Aquesta és nova, és d'avui mateix.
Mira, veus? Estem a l'última. el que passa és que Penélope no és una pel·lícula nova, sinó que es va estrenar el 2006. Però la Montserrat Punyet ha considerat que ens l'havíem de veure, per tant, ens l'ha recomanat. Està protagonitzada per Cristina Ricci, la que tothom coneix com la Dimecres, no?
Sí,
de la família Adams. I la pel·lícula narra la història de la Penélope Wilhern, que és l'única hereva noia d'una llarga generació de Wilhern, i ens diu, això no hauria de ser notícia ni res rellevant si no fos perquè el fet que ella és víctima d'una maledicció familiar, i és que té nas de porc.
Ostres.
I diu, evidentment té un punt d'humor, un punt d'ironia, no? Està filmada amb una imatge i una fotografia que recorda molt a Amélie. Bueno, Le Ferrer d'Esti de Melip, que és un nom així llarg, però en realitat tots el coneixem com a Amélie. I ens explica un conte modern sobre una noia que ha tingut això, la mala sort de néixer noia en una família maleïda, perquè va néixer amb nas de porc per culpa d'un avi del seu rebesavi, que va deixar abandonada la seva xicota embarassada i que també és casualitat era l'única filla de la bruixa del poble. És a dir, aquesta noia té un punt de mala sort en la família. I a més, té una mare que està obsessionada en trobar algú per trencar aquest embruix. I ens diu la Montserrat a tall d'incís, no us perdeu els càstings. És a dir, suposo que deuen ser divertits. La Penélope viu tancada a casa seva, rebent centenars de pretendents a trencar la maledicció que corren esfereïts per veure-la, però quan tot sembla estar perdut, apareix en Max Champion. És una història, ens diu, entranyablement estranya, que recorda els contes de l'estil de la Bella Dorment, amb nas de porc, en aquest cas, amb grans pinzellades d'humor i canvis entremaliats d'argument. Acompanyant a Cristina Ricci trobem les cares conegudes de James McAvoy, de la pel·lícula Wanted, Reese Witherspoon, que la podeu, bueno, suposo que la veu veure en La cuerda floja, per exemple.
Sí, o en Una rubia muy legal.
Sí.
La 1 i la 2.
I Catherine O'Hara, que és la mare de Macaulay Culkin a Solo en casa.
Quin repart, sí. Quin film més surrealista, però interessant,
I ens diu la Montserrat, ens diu que si tenim l'oportunitat la mirem sobretot en versió original subtitulada, que sempre és millor. I està disponible a la xarxa de biblioteques de la Diputació, www.diva.cat, entreu allà, busqueu el catàleg i mireu on la podeu trobar.
Penélope, la pel·lícula que ens recomana la Montserrat Punyet a través de La cultura no val res. Escoltem Cat Copy, Hearts on Fire. Aquesta és la cançó que el passat 2008 els va fer famosos arreu del món, sobretot al circuit indi de anglosaxó, sobretot, amb gires multitudinàries a través de, bé, per Londres, Nova York, Los Angeles i fins i tot acompanyant Daft Punk a Austràlia davant de més de 50.000 persones. Aquest senzill és del 2008, recordem, In Ghost Colors, es deia aquell àlbum que van llançar el 2008, número 1 a Austràlia, Cat Copy, però estem repassant avui el Zonoscope, que seguirem repassant en uns moments, però tenim...
Sona, perdó, que sona molt bé, eh? Sona molt i molt bé.
Sona molt bé.
M'ha agradat això.
La veritat
ara,
és que...
per fi, Monter.
M'ha agradat això.
La veritat és que hi ha un grup que l'any passat es deia, com es deia, que també tiraven del rotllo synth i tal, synth pop aquest, com es deien, Hearts? Hearts?
Ostres. Ara m'agafes. Sí, que jo ja m'he perdut amb el de synth pop, ja m'he perdut jo.
Era un grup que era un grup del mateix estil que ens van intentar colar aquí a Espanya directament, però que realment penso que són un bluff. Perdoneu per l'opinió, però són un bluff. Realment hi ha gent que val molt més la pena com Cat Copy que no aquests
Home, hearts. Bastant la... I crec que al Monter li agrada per això de que sona una mica vuitantero.
Sí,
Vuitantero i fresquet i
norantero, potser una mica.
Sí, també,
i fresquet. I ben fresquet, que això va molt bé, sobretot per aquesta època de l'any, que ja s'acosten les calors. Que sí? Tenim el
Estàs
Pere.
Fatal, eh? Estàs fatal.
Tenim el Pere ja per aquí. Parlem de sèries, eh? Pere?
Hola, bona nit. Hola, bona nit.
Bona nit, Pere.
Quina sèrie és aquesta, Pere, que parlem avui? Que ningú la coneix.
Avui és hora de parlar de Big Love, una sèrie que ha acabat aquest diumenge als Estats Units i que és de la HBO.
Ha acabat del tot?
Ha acabat del tot. Després de 5 temporades han aconseguit tancar un cicle i tocava deixar la cadena.
Diguéssim, a l'estudi, cap dels tres hem vist res, zero, ni un minut de Big Love, o sigui que ens hauràs de posar al dia des del principi, Pere.
És perfecte perquè, a veure, Big Love, us explico així rapidet, és la vida d'una família polígama mormona que tenen, que és un marit, que és en Bill Henriksen, que té tres esposes, la Margin, la Nicolette i la Bàrbara. Així, a grans trets, és aquesta.
Quina vida,
I per contextualitzar-ho, Podríem dir que és una sèrie de l'HBO que mai s'ha tingut en compte. Vosaltres tres no heu vist mai cap episodi i que demostra, en certa manera, lo despreciada que ha estat per al públic en general i fins i tot per la pròpia crítica.
I és estrany perquè normalment HBO sí, són sèries que tenen molta, no? molta sortida, vaja.
Té un problema, i és que va sorgir a l'any 2006, que va ser justament quan s'estava començant a acabar la sèrie de Los Soprano. I clar, va ser mala època per fer sorgir un producte que, a més, és un producte de qualitat.
Pere, tinc una pregunta. Pot ser que aquesta sèrie s'emeti per Canal Plus? O per Digital Plus?
Sí, s'emet per Canal Plus, exacte.
Crec que no, em sona d'haver...
Ara potser sí que l'hauràs vist i no...
No, allò que mires la programació i veus, no sé, em sonava això de Big Love, no?
Jo crec que té un problema i és la premissa aquesta religiosa que té, que espanta molta gent, i el fet que sigui una sèrie relativament densa, perquè no només és aquest matrimoni, sinó que a més estan relacionats, vulguin o no, amb aquesta comuna polígama plena de pederastes, de matrimonis concertats, etc., que hi ha als Estats Units a Utah, i per altra banda també és una sèrie massa femenina, potser és massa Mujeres Esperades versió HBO.
Diguéssim, quin és el punt de partida, però l'argument d'aquestes, suposo que de les 5 temporades no pots fer un argument simple, però vaja, què passa, no, amb aquests protagonistes?
Home, hi ha moltes tensions perquè aquesta és una família que, tot i que s'ha d'amagar de la societat perquè no està acceptada la poligàmia, intenta dur una vida normal i sobretot és el que t'intenta mostrar com s'ho maneguen per dur una vida normal i que la gent no s'enteri que són polígams, i a sobres mentir a tothom mentre han de lidiar que una de les tres dones és filla del fals profeta de la comuna aquella de pederastes. De tal manera que han de... Va seguint la vida també de la gent a la comuna, que justament el fals profeta és en Harry Dean Stanton, que d'altres potser coneixereu perquè era el de Paris, Texas, o Alien, per exemple, també estava.
Llavors, espera, això podríem classificar-ho com a drama o com a què? Com ho hem de classificar? Intentar classificar, perquè això de les etiquetes... Però vaja, que no és una comèdia, no?
És complicat. No, mira, és a veure, més un drama amb tocs de comèdia. Sobretot les primeres temporades és una sèrie HBO, és una sèrie que es pren el seu temps a l'hora d'exposar la història, els personatges, etc. Però, mentre que la tercera temporada té tocs bastant còmics, perquè la interacció entre les tres esposes es pot fer molta gràcia, per altra banda, la cinquena temporada ha estat una temporada taquicàrdica, de tan densa i tants sentiments que hi havia en joc.
Déu-n'hi-do. Sí, clar, perquè les situacions aquestes, clar, es poden... Clar, la gent que no ho hem vist, pensem, ostres, això es deu plantejar d'una manera còmica.
Clar, és que es pot plantejar de maneres diferents, però de la manera que ho has explicat, jo primer pensava, hosti, això pot ser una cosa còmica tipus Modern Family o una cosa així, però veig que no té res a veure.
És molt seriosa i justament el que té que estar molt bé és que té un tractament molt realista, que el que fa és explorar-te no només el fet de la poligàmia, que tu acabes veient la sèrie i acabes pensant, ostres, és que la poligàmia no és tan dolenta, de debò, ho penses, i per altra banda també t'exposa el que comporta crear una família, el compromís del matrimoni, perquè com que hi ha encara moltes més dificultats, la força i els motius i els sentiments han de ser encara molt més forts perquè puguis rotllar, i això, vulguis o no, vulgueu o no, són valors universals, valors que potser nosaltres som uns solterons o no, però encara no hem arribat a aquestes cotes de responsabilitats.
Big Love, déu-n'hi-do, Big Love, ens l'apuntem, la podem veure a Digital Plus, clar, és de pagament, de moment no tenim cap altra opció, de moment hauríem de...
A veure, és que les sèries mai hi ha opció gratuïta i l'única opció gratuïta és la televisió generalista, que tots sabem que no us agrada especialment.
Home, no, perquè no ens posen gaire coses interessants a la televisió generalista.
Per cert, l'últim dia vam parlar de... va ser l'últim dia, de Downton Abbey, vam parlar. Què tal, com està... Heu vist la sèrie, Monter, Núria?
No.
Jo no l'he pogut veure tampoc, però no sé, Pere, si tu saps com està anant a nivell d'audiència...
D'audiència va anar molt bé la primera setmana, va aconseguir 3,2 milions. Aquesta segona ha baixat a 2.900.000, però igualment va ser líder en la seva franja. O sigui que, bé. I cap de vosaltres l'ha vist, no m'ho puc creure.
No.
És que...
Me mare sí que la veu.
Sí?
Sí.
Totes les mares del món la mira.
Exacte. Haig de confessar també que es va a dormir. No sé jo.
Al final, per això, no?
Sí,
al final, ja.
Com es diu aquella... No recordo com es diu aquella malaltia en què t'adorms, perquè t'ho prometo.
L'arcolèpsia.
Exacte. Perquè aquesta sèrie no és per adormir-te, sisplau.
Déu-n'hi-do.
Home, però hi arriba un moment a la nit que de veritat sí, que em puc adormir amb qualsevol cosa.
Deu ser cansament.
Qualsevol cosa.
Jo te recomano. L'heu de reprendre de debò. L'heu de començar a mirar perquè només són 7 episodis i val molt la pena.
Clar, és que cada episodi... A més, no sé si és que Antena 3 hi posa molta publicitat o és que Déu-n'hi-do és bastant llarg, no?
Sí, no, és que clar, emeten 2 episodis cada setmana.
Són 2.
I a més ho van tractar molt bé, perquè el primer dia van posar el primer episodi sense gens de publicitat i només van posar una miqueta de publicitat en el segon.
Bé, això és d'agrair, eh?
Sí, perquè 3. També suposo que és la manera d'enganxar la gent, perquè
exacte.
Si no,
malament.
El primer tall de publicitat de 15 minuts, dius, bueno,
escolta... I penseu una cosa, comprar un episodi... Comprar Downton Abbey, per més cara que els hi hagi pogut sortir, és molt més barat que emetre una sèrie pròpia. Clar, no pots començar a saber, no sé quan hauran pagat, no sé si hauran pagat 30.000 o hauran pagat 80.000 per episodi, però encara que n'emetin 2, a Hispània són 600.000 euros per episodi.
Uau, Déu-n'hi-do. Que clar, Hispània, Hispània tornarà, no?
Home, i tant que tornarà, va ser èxit d'audiència.
Sí, a més crec
però,
que...
Però m'importa bastant poc, si torna o no torna.
Les aventures i desvans dels Ibers.
Tampoc l'havia vist cap capítol d'aquesta. En fi, Pere, Big Love, ens apuntem també.
Bueno, i un apunt abans de marxar, i és que els protagonistes, a més de Big Love, Paxton, són la Chloe Sevigny, estem parlant de gent amb pedigrí, i l'Amanda Seyfried també ha sortit d'aquesta sèrie, o sigui, sisplau.
Que ja tenim uns bons arguments per mirar-la.
Com em faran cas els oients i tant sols vosaltres em feu cas?
Sí que et fem cas, però el que passa que no n'hem vist cap.
Perdona,
però ho farem.
Una pregunta, l'Amanda és una noia jove?
Què?
L'Amanda Seyfried, no? Has dit Seyfried?
Sí, és la protagonista de Mamma Mia.
Ah, molt bé, la noia aquella. Molt bé. Fantàstic. Un bon motiu per veure
ja
la sèrie.
Ja li has donat els arguments que necessitava.
Ah, n'hi ha molts. I a més, la gràcia és veure la Chloe Sevigny, que és aquesta actriu que tant ha fet fel·lacions a pel·lícules i les ha fet de debò. En aquest cas, en aquesta sèrie, és la muller conservadora amb el coll fins a dalt de tot, que va dient guarres a totes les dones.
Que fort. Parlant de sèries picants, Spartacus no té preu, eh? Realment Spartacus no té preu, eh?
No l'he vist tampoc.
A més, en prime time, 4 donant-ho tot, eh? Mare meva.
Sí.
Bé, en fi.
I a més, tothom sempre treu, cada vegada que la gent s'entera que m'agraden les sèries, el primer que fan és dir-me, mires Spartacus? I penso, gent, hi ha coses molt millors a la televisió.
És que a més, tothom fa el mateix comentari. Ei, has vist Spartacus? Ostres, Déu-n'hi-do, tot el dia amb boles, lluitant, fantàstic. I jo, bueno,
sí, doncs, hi ha molt d'aquí reprimit per aquest món.
Sí. És el que ven, no? És el que ven, això.
Sí, exacte.
Pere, doncs ens escoltem d'aquí 15 dies, si tot va bé. I...
Exacte, vinga. Fins d'aquí un parell de setmanes.
Vinga, bona nit. Vagi bé, bona nit.
Adéu, gràcies.
Doncs hem parlat amb el Pere de Big Love, una sèrie que segur que és interessantíssima.
Segur que sí, a veure si...
No té mala pinta.
A més, a veure com deuen portar doncs bé, aquesta trama, no?
No, i a més que la diguéssim que la marca HBO és en tot, gairebé, bueno, no, en tots els casos és sinònim de qualitat, no? Com a mínim serà una sèrie de qualitat. Que ens agradi o no ens agradi l'argument, ja ho trobarem.
Exacte, Big Love, que podeu seguir de moment pagant. Però bé, nosaltres seguim lo nostre també, amb Cat Copy, Zonoscope, és el disc que estem repassant aquesta setmana. Us recordo, sobretot el més important, que el podreu trobar de manera gratuïta a Spotify i també al seu web catcopy.net. Dan Whitford i companyia, el Monter deia abans. Ostres, m'ha agradat Hearts on Fire. La primera que hem escoltat, que es diu Need You Know, és el senzill que ara mateix estan promocionant. Hi ha un videoclip també que podeu mirar, etc. I molta atenció perquè ara ens capbussem ja dins d'aquestes cançons menys conegudes de Zonoscope, com aquesta que s'anomena Take Me Over.
Que no és aquesta, que no?
No, això és en Fatboy Slim. Fatboy Slim buscant el seu minut de glòria.
M'he equivocat de botó.
Fatboy Slim, que d'altra banda fa molt que no sentim material nou d'ell, eh? Jo crec que la seva època ja ha passat, malauradament, però ens ha deixat grans perles.
Com aquesta?
Com aquesta?
Ja està, molt bé. Ara sí. Ara t'he vist bé aquí, eh?
Ei, Take Me Over és Cat Copy. Sembla sembla que se senten granotes i tot de fons en aquesta cançó. Déu-n'hi-do, so vintage disco, synth pop, cremant l'antena d'una codinenca, fantàstic Cat Copies on Oscope, el seu nou àlbum, i això que es diu Take Me Over, una història que van també enregistrar, com en recordava en John Joe Bigut en la seva recomanació, en un dipòsit abandonat, en una nau industrial, on es van posar a gravar i a experimentar amb nous sons, com també es pot veure en un vídeo recollit a YouTube, una entrevista a BPM TV. Hi ha un vídeo on se'ls entrevista a Cat Copy i on surten imatges d'ells inspeccionant, experimentant amb sons. De fet, tenien micròfons i tocaven en comptes d'un xilòfon, per exemple, amb les mateixes baguetes aquelles, amb ampolles. Ampolles buides, de birra, del que sigui, i enregistraven sons allà, picant a caixes, no? I buscaven una mica el so perfecte per ells i que podem disfrutar ara gràcies a Zonoscope, el seu últim àlbum.
Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons, tres segons, quatre i cinc.
Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns...
I això és Aniversari, l'esperadíssim hit de Manel, nou disc de Manel, que va sortir el 15 de març, de fa poquet, però que semblava que fos... bueno...
El nou treball de Madonna, no? Quasi.
No, però és veritat que va crear molta expectació. Van avançar aquest tema, Aniversari, i un altre, Boomerang, que em sembla que també el podrem escoltar, perquè són els dos únics que tenen a Spotify ara mateix d'aquest nou disc. Nou disc que es diu 10 milles per veure una bona armadura. Que tenim una recomanació, La cultura no val res, que ens feia el Xavi Serra, i que avui, diguéssim, que té més... vigència que mai, perquè justament avui Manel ha sortit la notícia de que havien aconseguit estar al número 1 de les llistes de discos d'Espanya, de música d'Espanya, una cosa que diguéssim que només havien aconseguit en tota la història de la música en català Lluís Llach i Joan Manuel Serrat.
És a dir, ens deixa molt sobtats aquesta notícia, però també, bueno, enhorabona a Manel, sobretot.
Sí, sí, abans que és una cosa sorprenent, amb ja et dic que fa 10 dies, encara no, que van treure aquest disc nou, 10 milles per veure una bona armadura, i ja tenen el primer gran èxit, a part de que han esgotat totes les entrades dels concerts que han anunciat a Barcelona, i bueno, suposo que ja estan preparant una altra supergira com la que van fer l'any passat, o fa dos estius, jo crec que va ser més el boom. Ara no recordo, però sí, diria que fa dos estius. Aquest estiu passant a l'altre.
2009.
Sí. Doncs això mateix, tenim el 10 milles per una bona armadura. El Xavi Serra ens diu que sembla posseït per Irlanda. Diu, a veure, no hi ha gaites ni paisatges sonors que podrien sortir al Senyor dels Anells. Diu que és una mica més subtil, però vaja, que és un disc amb fred, diu, així com Els millors professors europeus, que era l'anterior disc de Manel, el primer, diu que era un disc de colors càlids, ens posa com a exemple El mar, Ai dolors i Plaquin canal. En canvi, 10 milles per veure una bona armadura és diu clarament, de colors freds. És ideal per un dia de pluja. Les històries continuen sent petites, costumistes, però estan tamisades amb un vel de nostàlgia, potser de malaltia, diu el Xavi. El disc comença amb el trombó de Benvolgut, que esdevé el preludi perfecte per un so més ric, amb més varietats tímbriques, i arranjaments més complexos. La cançó del Soldadet, per exemple, aconsegueix amb els aguts d'un piano acostar-se als sons d'una caixeta de música. Aniversari, que és aquesta que estem escoltant ara, té flautes, travesseres i violins. Flor Groga juga amb l'orga i Boomerang tonteja amb l'electrònica. És a la part final del disc quan tot ja definitivament es cobreix del color verd d'Irlanda. A la cançó Criticarem les noves modes de pentinats, és una balada plena de tons celtes i Deixa-la, Toni, deixa-la, incorpora l'acordió i unes veus corals que podrien perfectament formar part de Lord of Dance, Lord of the Dance. Per escoltar el nou disc de Manel, el que dèiem, de Frank, encara ens haurem d'esperar, perquè encara no està sencer a Spotify, sinó que només hi ha aquest aniversari i Boomerang, que és la que estem escoltant ara, Munter, no? Ah, no, això és un anunci de Spotify. Perquè
és
veieu...
És que m'ha marxat, eh?
T'ha marxat, Manel.
Ha marxat, Manel.
No sé què m'ha passat, que m'ha marxat.
Vaja.
Però,
bueno, dèiem que podeu escoltar aquest aniversari, és el senzill, el primer senzill, tot i que la van avançar junt el mateix dia que Boomerang, però l'han... Evidentment és la que han promocionat més, perquè a més han fet un videoclip molt treballat, que és un mini curt, una història. Com sentiu també...
Ara sí, eh?
Sí? Boomerang?
No, parla.
És que em pensava que l'escoltàvem. No, deia que Aniversari té una sonoritat també una mica com al principi com de banda sonora de pel·lícula. És tot, i és una historieta que han fet un videoclip molt ben treballat amb el Biel Duran, em sembla que és de protagonista del videoclip, i evidentment li han donat molta... diguéssim, molta canxa. També TV3 el van anunciar, diguéssim, al Telenotícies. Bueno,
una promoció ben feta.
Una promoció molt... Manel, una cosa, no sé, a mi sí que m'agraden, però vaja, una cosa que tenen bona, indiscutiblement, és la promoció que han fet, perquè és el que dèiem, vull dir, un grup nou que hagi aconseguit el que van aconseguir en el seu moment Lluís Llach.
Sí.
A veure, també és veritat que diguéssim que el moment tampoc és el mateix, vull dir, ara discos tampoc se'n compra la mateixa quantitat de gent que...
Exacte.
Segurament quan Lluís Llach i Joan Manuel Serrat...
Exacte.
Van aconseguir també estar el número 1 d'aquestes llistes espanyoles, però vaja, que és una fita molt important que un grup que canta en català i que és tan nou hagi aconseguit coses d'aquestes.
Manel, l'àlbum 10 milles
per veure una bona armadura.
Per
és
veure
que,
una bona,
sí,
armadura.
És un pèl llarg.
A mi m'agraden, a mi per això els títols llargs m'encanten. Sí.
I el concert més a prop que queda per aquí és
el dia 2 a Santa Eulàlia.
Sí, mm-hmm. Santa Eulàlia de Ronçana.
Hem escoltat aquesta recomanació que ens feia el Xavi Serrà, Els colors dels Manel, ens feia aquest títol, i hem escoltat els dos senzills que són l'estrena d'aquest nou àlbum, del segon d'aquesta gent, que no sé d'on són aquesta gent.
De Gràcia, de Barcelona.
Doncs Boomerang, I ara canviem radicalment de música i anem a escoltar i anem a parlar amb una gent que són de Granollers que es diuen Col·lectiu Fantasma. Qui són i què fan el Col·lectiu Fantasma? Ho sabeu vosaltres o no?
No, ens encantaria saber-ho, això sí.
Doncs parlem amb un dels components del Col·lectiu Fantasma, que és l'Helena. Helena, bona nit.
Hola, bona nit.
L'Helena, que és una de les responsables del Col·lectiu Fantasma, que també ens fa recomanacions a la culturanovalres.com, des de ja fa bastant de temps, eh? Primer de tot, Núria, Helena, explica'ns què sou, què feu al Col·lectiu Fantasma?
Doncs, a veure, una mica així en resum, doncs Fantasma som, diguem-ne, un col·lectiu sense ànim de lucre i, bueno, nosaltres apostem, doncs, per l'acció musical al Vallès Oriental i una mica el que buscaríem és, pues, fomentar la participació de tothom que tingui inquietuds musicals i, sobretot, doncs, donar suport a les iniciatives que serveixen per difondre els treballs de grups de la comarca, una mica, no? I això inclou, doncs, muntar concerts, doncs, promocionar concerts de gent de la comarca i... Bueno, ajudant el que nosaltres puguem, bàsicament.
El vostre fort potser és de cara a la Festa Major?
A veure, no. Bueno, fins fa poc doncs, havíem el nostre fort, diguem que era el Festival Música en Viu, que es feia en Granollers, que era el nostre fort pel fet de que era on invertíem potser doncs, més part de la nostra economia i més esforç. Però de cara a Festa Major també fem una cosa, el que passa és que els actes de Festa Major són més aviat dins d'una altra entitat que tenim... Com a, no som fantasmes, som blau elèctric, dins de blaus, i llavors muntem coses, però se suposa que som dues entitats com diferents.
Sí, que blancs no sou, eh?
No.
I això que quedi clar, no blancs, no blaus. I econòmicament exerciu mecenatge, diguéssim?
A veure, nosaltres tenim, doncs, diguem-ne, alguns petits fons que hem aconseguit, doncs, de concerts que hem muntat, i d'altra banda... També, doncs, bueno, hem tingut alguna subvenció que altra, però la veritat és que la nostra economia es basa en això, anar fent petits fons i tampoc podem dir que gaudim avui en dia de molts pressupostos, saps? Aleshores estem bastant limitats en aquest sentit.
Mm. De fet, qui vulgui saber més, teniu la pàgina web que és col·lectiufantasma.cat, oi, si no m'equivoco?
No, és...
Vaja, avui no en certo ni una.
www.fantasma.cat.
Fantasma, això, fantasma.cat, és més fàcil. Mm-hmm. Les fantasmes, vaja, que tots sou noies?
No, és un mite i a l'inici sí que ho érem, però tothom ho ha citat les fantasmes i ja s'ha quedat així. Però som noies, també som alguns nois, el que passa és que a l'inici érem tot noies i hem anat incorporant, doncs, algun noi.
Molt bé, doncs les fantasmes i els fantasmes, que ens feu recomanacions a la cultura no barres des de ja fa un temps, parleu sobretot de música, eh?
Sí, bueno, fins ara potser hem fet alguna també d'una exposició, però generalment, a veure, diguem-ne que el nostre terreny és més la música i per tant, doncs sí, fem recomanacions de música sempre.
L'Helena, que si no m'equivoco és una de les responsables, la que pica, diguéssim, unes quantes d'aquestes recomanacions, és veritat això, que no m'equivoqui ara?
Sí, vale. Sí.
Amb quina et quedes tu d'aquestes que has fet tu? Va, digue'm-ne una que t'ha agradat molt, d'un grup que t'agradi molt.
No sabria dir-te quines de totes, el que és, no sé, ara mateix no recordo si l'he fet o no l'he fet, però tinc en ment i voldria fer, i la que més, així, més gràcia em fa potser és la d'un grup de Madrid que es diu Layabouts, que no recordo si l'he fet o no, perquè pues,
no
la tinc
sona.
En ment per la pròxima. I aquesta és la que potser més il·lusió em fa, doncs, perquè m'agrada molt i perquè fa bastant de temps que com a Col·lectiu Fantasma anem darrere que volem organitzar alguna cosa amb ells i això.
De I fet... Llavors, pues, en breu, la setmana que ve tindrem una recomanació vostra que pots avançar ja de qui és?
A veure, aquesta recomanació és una mica així, diguem-ne, bastant recent, perquè és d'un grup que es diu, ostres, a veure si me'n recordo el nom, Modern Poppers, de Modern Poppers,
sí.
I diguem-ne que tinc el dossier promocional fa molt poc a casa, fa res, una setmana i mitja, i bueno, són una gent que són de per aquí de Barcelona també i fan així doncs un pop folk rock, una mica barreja, i bueno... Penso que és un grup bastant divertit d'escoltar i bastant especial. No és el típic grup modern que avui en dia corre per aquí. I llavors pues, penso que està bé que la gent conegui aquests grups.
I l'Helena, parlant amb ella, dona la sensació que t'has d'amorar molt, eh? Has de saber molt, no? Has de contactar amb molts grupillos, no?
Bueno, ho intentem entre tots dins de Fantasma. Diguem-ne que hi ha cadascú té una mica les seves tasques, hi ha els que contacten amb els grups, els que potser escolten més música i poden potser proporcionar doncs, més idees, hi ha una mica de tot. I bueno, toca fer el que toca, vull dir que... però bueno, ens agrada.
Molt bé, doncs com dèiem, més informació, fantasma.cat. I en breu, la setmana que ve, llegirem aquesta nova recomanació del col·lectiu Fantasma, que ens va acompanyant des de ja fa molts mesos i que estem encantadíssims, eh?
Ai, Ferran, si digue'm. Puc dir-te res, 5 cèntims, una cosa que m'he deixat dir, que
m'agradaria dir, sí, digues, digues.
A part d'organitzar concerts, també ara hem engegat un tema que seria la distribució de CDs per donar suport a les bandes que són locals o no locals i que necessiten un mitjà per moure els seus treballs d'alguna forma. I ara intentem donar suport per això, per moure els seus treballs i oferir-li possibilitats de tocar a les sales i també quan muntem concerts repartir els seus CDs i bueno. I una altra cosa que estem engegant, però que això és molt nou, és l'edició també d'alguns CDs d'algunes bandes, però això ja són bandes molt poques i són bandes que no tenen potser els mitjans econòmics per fer l'edició del CD, però bandes que nosaltres pensem que tenen algun tipus de, no, de futur o alguna cosa, perquè d'alguna forma aquesta inversió, o sigui, nosaltres els hi donem els diners per editar i ells, la condició és que al cap del temps ens tornin aquests diners perquè nosaltres amb aquests diners tornem a invertir en una altra banda. Vull dir, nosaltres no hi tenim res de profit, però bueno, estem amb això i ja està.
Per tant, doncs, a tota la gent que toqui amb grups, que vulgui saber més d'aquests dos temes, que es connectin a la vostra pàgina web, no?
Sí.
Perfecte, Elena, doncs moltes gràcies, ens veiem per Granollers i escolta'm, a seguir fent cosetes, eh?
Tant de bo, vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, adeu, bona nit.
Adeu.
Fantasma.cat, eh? Recordeu.
Ai, que et anava a tallar-te el micro.
Fantasma.cat, eh? Fantasma.cat.
Què és això? Què és això?
Això, ni més ni menys, que és el meu tema preferit, deixeu-me que us el posi.
És que ja anem justos, eh?
Brutal, això es diu Corner of the Sky. Cat copy.
Ja? Podem? We'll be right back.
gent que està influenciada totalment per LCD Sound System, com podem comprovar en aquest tema, amb algun dels passatges. Altres coses tenen de Caribou també, m'atreviria a dir Daft Punk o Air, fins i tot és Cat Copy, Zonoscope, el seu àlbum, i aquest és el seu desè tall, el desè tall de l'àlbum, el desè track, anomenat Corner of the Sky, el racó, una mica la cantonada del cel. Curiós. Curiós. When we drink, we do it right. Déu-n'hi-do, quina...
Sí, no, ho sé, ho sé, m'ha sortit aquesta.
Quin coixí més potent, no? T'ha sortit ara aquí el Like G6.
M'ha sortit aquesta. Vinga. Anem molt pillats de temps. Vinga, per tant, va, última recomanació,
no
va.
No tant, home. No
sí,
tant,
molt, no. Molt, molt, molt.
Parlem de Los Muertos Vivientes, avui un còmic.
Vinga.
És una recomanació que ens fa la Laura Pallarès i que podeu trobar, evidentment, a laculturanova.com.
Perdó, Núria, et trec això de fons, vale?
Sí, sisplau. Sí, sí,
hola, sí, què tal, parlem de llibres.
Sí, no queda gaire bé.
Això millor, no? Potser?
Vinga, va, sí. Vinga. Sí.
Ens diu que Los Muertos Vivientes és una història de zombis molt moderna i basada en el món més actual i realista. Enric Grimes, el protagonista, es desperta un dia a l'hospital després d'haver estat en coma. Ningú respon quan crida a la infermera. Sembla que fa dies que no la tenen. Les flors de la seva tauleta estan podrides. Enric s'ensuma que alguna cosa no va bé, però mai s'hauria imaginat que els zombis, unes bèsties que es mouen sobre la terra desitjant mossegar carn humana, s'han fet els amos del món. Enric, juntament amb uns altres supervivents, intentarà sobreviure en aquest món apocalíptic, arribant a fer qualsevol cosa per mantenir-se en vida. És un argument que, si més no, recorda una mica Walking Dead,
Walking
no?
Dead,
The Walking
sí,
Dead.
Sí, sí.
És molt semblant l'argument. A Los Muertos Vivientes, si hi ha una paraula, ens diu la Laura, que defineix a la perfecció aquests còmics, seria deshumanització. Els humans són éssers lluitadors, supervivents, amb virtuts i defectes, però en un món on no hi ha lleis només pot sobreviure qui estigui disposat a fer qualsevol cosa per aconseguir-ho. Un món que funciona per petits grups que busquen un lloc per viure i es van trobant uns amb els altres, i l'alegria de trobar nous supervivents es va transformant en aquella agonia de repartir els pocs recursos que queden. Un grup que sobreviuen gràcies als líders, però en un món destruït on tothom viu amb por, qualsevol grillat amb do de paraules pot convertir en líder. Van passant els volums i arriba un moment en què els zombis són el mal menor. La causa del que estem llegint La causa del que estem llegint, però el pitjor és la conseqüència. La conseqüència és una deshumanització dels personatges que de vegades costa molt d'assumir, sobretot pel lector que llegeix escenes realment desagradables per la vista, però també per la raó humana, que veu com tot el que succeeix és probablement el que passaria a la vida real després d'una gran catàstrofe. La vida dels personatges és realment dura i empitjora a cada pàgina. Com diu molt encertadament Enric Grimes en un dels volums, Los Muertos Vivientes somos nosotros.
Uau, Déu-n'hi-do.
Té bona pinta, té bona
sí,
pinta.
Sí, i aquesta recomanació és d'una col·laboradora nova.
Sí, la Laura Pallarès. El que dèiem, la podem... És una sèrie de còmics i podeu trobar alguns dels exemplars a algunes de les biblioteques de la Diputació, no totes, Haureu d'entrar també a la web diva.cat i buscar el catàleg Los Muertos Vivientes de Robert Kirkman. Robert Kirkman és el guió... És a dir, és el guionista. Tony Moore i Charlie Adlard són els que diguéssim, dibuixen.
Els il·lustradors d'aquest còmic, no?
Llapis, tinta i grisos, ens diu la Laura. és una edició de Planeta d'Agostini que es va del 2005.
Ens en anem.
I ens anem.
Ja,
doncs
ja.
Marxem ja. Ja? Marxem ja?
Sí, sí, sí.
Sí,
ja 40 mateix. Segons.
40 segons. Doncs res, moltes gràcies, no? Núria, Monter...
Sí, fins d'aquí 15 dies.
Vosaltres...
Hem tingut Big Love,
sí, sí,
Manel...
Big Love, Manel,
Big Love, Manel,
etcètera, etcètera.
Los Muertos Vivientes, Cat Copy, sobretot, Cat
sí,
Copy.
Sí, Cat Copy. I marxem amb Lola, que estaran en concert. Molta atenció el proper dia
2
d'abril al Casino de Caldes. Gràcies a Petit Indi, un dels col·laboradors de la cultura Nova al Res, aquesta fantàstica discogràfica que aposta per nous talents.
Ja està, home, però acaba la frase.
Bona nit.
Adéu.
Bona nit.